Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dimarts 18 d'abril del 2023. Ens llevem amb 8 graus al centre de la ciutat d'Olot, una temperatura avui una mica més alta que la que teníem fa tan sols 24 hores. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Joel.
Anem a les temperatures amb les que ens despertem aquest matí.
Doncs com deies, avui ens llevem amb temperatures més altes. 4 graus negatiu a Vall de Núria, 1 grau a Ribes de Freser, 2 graus a Das, 5 a Ripoll, 7 graus a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols i Santa Pau, 8 graus a Olot, Mieres i Vic, 9 a Castellfollit de la Roca, 10 graus a Anglès, 11 graus a Banyoles i 12 a Girona i Figueres.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui repetirem la jugada semblant ahir, és a dir, xàfecs i algunes tempestes, tot i que ahir la fortuna va acompanyar la comarca d'Osona, on feia temps que no hi plovia tant, fins a 16 litres per metre quadrat a la zona nord, la zona amb calamarsa, que va estar afectada més per calamarsa al Lluçanès, concretament a Lluçà. 12-13 litres van caure a Sant Boi de Lluçanès, 5 litres a Vic, a Ripoll 3-4 litres, a Gombrèn també, 3 a Cadiretes, a Llagostera. Bé, en definitiva una mica de regada, però sobretot a la comarca d'Osona. Va passar de llarg a bona part de la Garrotxa. Però avui tenim una nova oportunitat de més ruixats a partir de les 4-5 de la tarda fins al vespre, puntualment amb tempesta i calamarsa, la temperatura baixarà lleugerament. Pot nevar al Ripollès, bé, a cotes de 1.600-1.700 metres aproximadament. La temperatura de nit freda, però poques glaçades, llevat del Pirineu, aquí sí que hi glaçarà, i de dia, novament, entre 15 i 20 graus, però més a prop dels 15 a l'interior i al voltant de 18 cap a la costa. Bé, demà, un dimecres, amb més clarianes, potser alguna petita gotellada al Pirineu, però el temps ja guanyarà estabilitat. Perdrem aquesta ratxa d'un parell de dies de ruixats. I dijous, a part del sol, destaquem la forta pujada de temperatures amb màximes al voltant de 25 graus a molts indrets. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! La mobilitat avui marca el pols de l'actualitat informativa. Les associacions de famílies de fins a 13 centres educatius d'Olot demanen accions urgents a l'Ajuntament per tal de millorar la mobilitat als entorns educatius.
Aquest dilluns han protestat al carrer Sant Rafel per demanar mesures com més aparcament de bicicleta i mesures de pacificació. Aquest divendres continuaran amb les accions reivindicatives a les sortides d'alguns centres.
L'Anna Uribe és membre de l'AFA de l'Escola Malagrida.
Doncs bàsicament el que demanem és que els entorns escolars siguin més saludables, més pacífics, que la canalla, la mainada, puguin arribar pels seus propis mitjans, que són a peu, en bicicleta, en patinet, i que doncs, es tingui en compte això per les properes decisions que s'han de fer a nivell municipal, no? Que hi hagi un pla de mobilitat.
En clau econòmica, gairebé un centenar d'empreses han decidit formar part de l'àrea de promoció econòmica urbana de les preses. El projecte Pioner a Catalunya dota els empresaris de poder de decisió per actuar als polígons, assumint els costos econòmics que això comporta amb la finalitat d'aconseguir beneficis mutus.
Des de l'equip de govern de les preses destaquen que després d'aquesta reunió informativa amb els empresaris, el projecte conegut com a PEU serà una prova per comprovar les mesures que s'han pres a la zona en els darrers anys. La instal·lació de càmeres lectores de matrícules serà l'últim pas del projecte.
El subdirector de Política Industrial de la Generalitat és Jordi Carbonell.
Decidir quines actuacions poden fer per la millora del seu polígon i contribuir econòmicament entre tots els empresaris d'aquest polígon, perquè ara sí que l'associacionisme voluntari, on uns contribuïen i altres no contribuïen, doncs s'ha acabat, no? Perquè vull dir, la majoria qualificada en aquest polígon de les preses, tant en nombre d'empreses com en nombre de la superfície que tenen, que hi havia dues majories qualificades, ha decidit que la constitució de la PEU tiri endavant.
La Garrotxa registra un augment considerable de primeres visites de joves en centres de salut mental.
Les xifres no paren de créixer des de fa 5 anys. Segons la psiquiatra i coordinadora del CCMIJ, a la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez, és un increment que va començar abans de la pandèmia i que, entre altres factors, s'ha vist incrementat degut a l'ús de les xarxes socials.
Bueno, ha estat un continu. O sigui, cada any estem registrant més primeres visites, casos més complexes, perquè hi ha molt més factors a tenir en compte i això no només passa a la Garrotxa.
A partir de l'1 de juny es posarà en funcionament a la Garrotxa el programa d'atenció infantil i juvenil, atenció a la crisi infantil i juvenil. A la pàgina política, Carla Simón ha anunciat en un comunicat que renuncia a anar a la llista de Junts a les Planes d'Hostoles.
La decisió de la directora del film Alcarràs arriba després que al municipi 5 regidors dels grups hagin plegat en bloc al·legant pèrdua de confiança amb el partit i falta de comunicació i de transparència.
El grup de recerca d'aeròdroms de Girona reivindica el passat republicà de la Garrotxa i demana que es posi en valor els espais d'arqueologia bèl·lica de la comarca.
Ho van fer aquest cap de setmana en un homenatge als antics aviadors de la República a l'aeròdrom de Tapioles, a Tortellà, on s'hi va inaugurar una exposició i una placa commemorativa.
Un dels impulsors és l'historiador Juli Clavijo.
Hi ha tot un patrimoni històric provenient de la Guerra Civil, de l'època de la Guerra Civil, com són els refugis, que francament estan oblidats i que fins i tot, si continua així la situació, podria donar-se el cas de que fossin, de que quedessin destruïts. Ha de ser les institucions, ha de ser la societat civil la que reclami que aquesta riquesa històrica que tenim, que avui en aquest moment fa 85 anys de la seva història, doncs sigui conservada per les generacions futures.
El juvenilat de l'Olot està a 5 jornades de tornar a Nacional.
Tot i la derrota d'aquest cap de setmana contra el penúltim classificat, els olotins són primers classificats a 5 punts del segon, l'Igualada. El pròxim compromís dels homes de Sergi Vila serà al camp del Cué, al Bordeta de Lleida.
Bueno, jo crec que és una mica psicològic. Futbolísticament, més informació ja no se'ls pot donar perquè treballen molt bé i també tampoc és necessari tanta informació. Jo crec que és deixar-nos anar una mica, estar més tranquils, tema psicològic. Estar tranquils, jugar i tu competir com estan fent fins ara i no pensar que anem primers i que s'ha de guanyar.
El Club Tenis Taula Olot jugarà l'ascens a Superdivisió i Divisió d'Honor a casa. El pavelló d'esports serà la seu de 3 de les 5 fases d'ascens que organitza la Federació Espanyola.
Serà el cap de setmana del 20 i 21 de maig i representarà un gran esdeveniment esportiu a la ciutat amb els millors palistes del moment.
El vicepresident del Club Tenis Taula Olot és Xavier Selles.
Una fase d'ascens d'aquesta magnitud és difícil, el fet d'aconseguir-ho és difícil. Hi ha equips molt bons, hi ha equips que tenen algun estranger de molta qualitat. Llavors, com que el tema està en que en el primer enfrontament teòricament ens ha de tocar un segon o un tercer, pensem que el partit del dissabte al matí l'hauríem de tirar endavant.
La lliga regular acabarà a finals d'abril. Els jugadors del Club Tenis Taula Olot tindran una vintena de dies per preparar unes històriques fases d'ascens a la màxima categoria del tenis taula espanyol.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Aquesta nit tornaran a tallar la circulació als túnels de Bracons a banda i banda. Serà a partir de les 10 i fins a les 6 de la matinada de demà. Per tant, cal que ho tingueu en compte. Els talls també s'allargaran demà, la nit de dimecres a dijous, en el mateix tram horari, des de les 10 del matí fins a les 6 de la matinada. Policia local d'Olot, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. De carrers tallats, avui farem un recordatori dels túnels de Bracons, que estaran tancats de les 10 de la nit a les 6 del matí, tant aquesta nit com la de demà. El carrer Sant Bernat, de les 8 del matí a les 7 de la tarda, per unes mudances. El carrer Bellaire, de les 3 del migdia fins a les 6 de la tarda. I el carrer Baix d'Altura, de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. De discos de prohibit estacionar en tindrem al carrer Verge de la Guia davant del número 12 des de les 7 del matí fins a les 7 de la tarda. Al passeig d'en Blai número 50 tindrem 3 camions estacionats sense tallar via de les 8 del matí fins a les 10 del matí. al carrer Lorenzana, davant del número 4, de les 9 del matí fins a les 1 del migdia. I al carrer Pere Bretxa, davant del número 2, de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Aprofitem la vinentesa per recordar-los tinguin cura a l'hora d'estacionar-se a les parades reservades al TPO, el que per nosaltres són 2 minuts, pels usuaris i conductors del TPO és un gran perjudici. Pensin que moltes vegades el TPO s'ha de parar al mig del carril de circulació amb el perill que suposa pels altres conductors i pels usuaris del TPO. Això és tot des de la policia municipal. Que tinguin molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
La mobilitat marca el pols de l'actualitat informativa d'aquest dimarts. Les associacions de famílies de fins a 13 centres educatius d'Olot demanen accions urgents a l'Ajuntament per millorar la mobilitat als entorns educatius.
Aquest dilluns han protestat al carrer Sant Rafel per demanar mesures com més aparcament de bicicleta i mesures de pacificació. Aquest divendres continuaran amb les accions reivindicatives a les sortides d'alguns centres.
Informa Gerard Puigdemont.
Fins a 13 associacions de famílies de centres educatius de la ciutat van dur a terme una acció reivindicativa aquest dilluns per demanar a l'Ajuntament d'Olot que adopti mesures per tal de pacificar el trànsit a escoles i instituts. Ho explica Anna Uribe, membre de l'AFA de l'escola Malagrida.
Doncs bàsicament el que demanem és que els entorns escolars siguin més saludables, més pacífics, que la canalla, la mainada puguin arribar pels seus propis mitjans, que són a peu, amb bicicleta, en patinet, i que doncs es tingui en compte això per les properes decisions que s'han de fer a nivell municipal, no? Que hi hagi un pla de mobilitat.
Les AFA també demanen potenciar més el transport públic, controlar els nivells de contaminació, ampliar les zones d'aparcament de bicicletes i patinets i campanyes informatives per fomentar els desplaçaments a peu en bicicleta. En parla la membre de l'AFA de l'Escola Prada d'Alt, Núria Pascal.
Que incentivessin el fet de poder anar amb mitjans sostenibles, perquè si no els que ens trobem és que la gent que té voluntat d'anar-hi, com que es troba un accés perillós, que és difícil anar amb bici, que anar-hi amb infants que no estan tan segurs a la bici com pot anar-hi un adult, fa un cert respecte, llavors això desincentiva o frena les ganes d'anar-hi amb mitjans sostenibles. Per tant, fer un entorn favorable a la mobilitat no motoritzada facilitaria que tothom qui vol hi pogués anar, com a mínim. No s'obliga ningú, qui vol utilitzar el cotxe podrà seguir utilitzant el cotxe, però es garanteix els drets d'aquells qui volen anar amb mitjans no contaminants.
Des de ja fa un temps han nascut iniciatives que intenten canviar aquesta realitat als centres educatius, com per exemple el Bicibús. En aquest sentit, les AFA demanen més implicació a l'Ajuntament perquè iniciatives com aquestes puguin seguir creixent.
El Bicibús, que és una iniciativa maquíssima, no? I que per mi mereix, no?, tota la meva lluança, s'ha de tenir en compte que això és una voluntat que sorgeix de les AFAs, sí? I el gra de sorra que hi posa l'Ajuntament és això, és un gra de sorra. No està facilitant a les escoles que sí que han impulsat un bicibús, no està facilitant doncs, uns carrils bici, no està aportant doncs una millora en la infraestructura perquè el bicibús pugui créixer.
A l'acció de protesta hi van participar les AFA de les escoles Morrot, Malagrida, Petit Plançó, Escola Pia, Pla de Dalt, Sant Roc, Bisaroques, les escoles Bressols Municipals, l'escola Joan 23 i els instituts Pos de la Coma, Greda, Garrotxa i Montsecopa. Totes elles van llegir un manifest i els mateixos infants van contribuir-hi elaborant pancartes i un gran mural. Aquest divendres es duran a terme noves accions a davant d'alguns centres educatius a les sortides, tallant carrers i mostrant a través de la reivindicació com els agradaria que fossin aquests entorns escolars. Les AFA no descarten presentar mocions al consistori olotí si no es desenvolupen accions concretes de millora de la mobilitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara la pàgina econòmica. Quan és un quart de 8 del matí i un minut, gairebé un centenar d'empreses han decidit formar part de l'àrea de promoció econòmica urbana de les preses.
El projecte Pioner a Catalunya dota els empresaris de poder de decisió per actuar als polígons assumint els costos econòmics que això comporta amb la finalitat d'aconseguir beneficis mutus. Des de l'equip de govern de les preses destaquen que després d'aquesta reunió informativa amb els empresaris, el projecte, conegut com a PEU, serà una prova per comprovar les mesures que s'han pres a la zona en els darrers anys. La instal·lació de càmeres lectores de matrícules serà l'últim pas del projecte.
Crònica de Roger Isern.
El creixement del polígon de les preses en els últims 5 anys ha portat els empresaris de la zona i la Generalitat a acostar posicions per tal de ser pioners a Catalunya en matèria de seguretat. Ho seran gràcies a la PEU, un projecte que aportarà beneficis econòmics i de tranquil·litat a un polígon que compta amb desenes d'empreses. Fa unes setmanes explicàvem que l'Ajuntament de les Preses tenia pendent una reunió amb el subdirector de Política Industrial de la Generalitat, Jordi Carbonell, per tancar els detalls del projecte. Aquesta reunió s'ha produït aquest mateix dilluns, on el subdirector de Política Industrial ha remarcat que les preses serà pioner gràcies al nombre d'empreses i la gran superfície industrial que té.
Decidir quines actuacions poden fer per la millora del seu polígon i contribuir econòmicament entre tots els empresaris d'aquest polígon, perquè ara sí que l'associacionisme voluntari, on uns contribuïen i altres no contribuïen, doncs s'ha acabat, no? Perquè vull dir, la majoria qualificada en aquest polígon de les preses, tant en nombre d'empreses com en nombre de la superfície que tenen, que hi havia dues majories qualificades, ha decidit que la constitució de la PEU tiri endavant.
La Generalitat ha donat suport econòmic a 16 projectes de PEU arreu de Catalunya, però no tots han tirat endavant a diferència del de les preses. L'alcalde del municipi, Pere Vila, destaca que una de les mesures de la PEU són les càmeres lectores de matrícules que facilitaran que el projecte aporti beneficis en un futur proper.
Havíem volgut des de l'Ajuntament complementar amb l'acord dels empresaris a través de càmeres, doncs, en el propi polígon. Per tant, aquest és un dels objectius del polígon i un dels objectius que ja tenim a mans i al damunt de la taula pressupostos, doncs, per posar-hi fil a l'agulla i que es desenvolupi ja d'una manera immediata.
Segons les parts, els APEU són el nou model de polígons industrials on els empresaris decideixen què fer-hi, contribuint-hi econòmicament perquè totes les empreses obtinguin beneficis.
Obrim ara la pàgina de Salut. La Garrotxa registra un augment considerable de primeres visites de joves en centres de salut mental. Les xifres no paren de créixer des de fa 5 anys. Segons la psiquiatra i coordinadora del SESMIC a la Garrotxa, Maria Àngels Domínguez, és un increment que va començar abans de la pandèmia i que, entre altres factors, s'ha vist incrementat degut a l'ús excessiu de les xarxes socials.
L'augment de visites de joves que per primera vegada requereixen d'ajuda per part d'un centre de salut mental no para de créixer en els darrers 5 anys. Tot i això, aquest increment és menor a la Garrotxa que a la resta de comarques gironines, on el volum d'atencions és més alt. Els centres de salut mental infantils i juvenils de les comarques gironines han atès durant el 2022 un total de 7.225 persones, de les quals 2.411 hi anaven per primera vegada. L'increment d'atesos en relació amb l'any 2021 és del 5%. La psiquiatra i coordinadora del Centre de Salut Mental Infantojuvenil de la Garrotxa i el Ripollès és Maria Àngels Domínguez.
Bueno, ha estat un continu. O sigui, cada any estem registrant més primeres visites, casos més complexes, perquè hi ha molt més factors a tenir en compte i això no només passa a la Garrotxa.
Un dels motius d'aquest increment de primeres visites als centres de salut mental de la demarcació de Girona és la complexitat de casos. Domínguez explica que des dels centres reclamen més recursos per fer front a la situació.
Sí que veiem això, doncs, un augment de primeres visites i més complexes. I per això també, com a salut mental, hem de buscar altres recursos que no siguin només a nivell ambulatori, no? Altres recursos per poder accedir a aquesta població. I per això d'aquí, no? Doncs aquests són els programes que estan, doncs, apareixent.
A partir de l'1 de juny es posarà en funcionament un d'aquests recursos a la Garrotxa, com és el programa d'atenció a la crisi infantil i juvenil.
Bé, i si divendres la notícia en clau política era que Carla Simón aniria a la llista de Junts a les Planes d'Hostoles, la d'avui és que Carla Simón anuncia en un comunicat que renuncia a anar a la llista que encapçala Pablo Odell. La decisió de la directora del film Alcarràs ha arribat després d'uns dies molt moguts al municipi, en els quals recordem que 5 regidors de l'actual equip de govern van abandonar-lo al·legant pèrdua de confiança. De fet, ara fa gairebé 2 mesos, també el segon tinent d'alcalde, Marc Puig, va abandonar el grup. Hem de recordar que Puig ha tirat pel dret i ha fet una candidatura independent que també s'ha presentat presentat aquest cap de setmana. Però en qualsevol cas, què ha passat amb Carles Simón? Doncs bé, Simón ha dit que vol clarificar que no és de Junts i que no comparteix la seva opció política ni la majoria de les seves idees. Per aquest motiu, la realitzadora catalana afirma que ha decidit retirar-se de la llista a la qual va donar suport simbòlicament, diu, com a suplent independent. Més enllà d'aquesta decisió, assegura que segueix creient fermament en la política local, on el que importa, diu, són les persones amb projectes il·lusionants per les seves comunitats i no pas les sigles dels partits. L'actualitat política està a flor de pell a les Planes d'Hostoles, ja ho acaben de sentir. Fem una pausa i a la tornada anem amb més continguts, parlarem de la República, perquè aquest cap de setmana s'ha viscut una jornada molt especial al Pla de Tapioles.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
El grup de recerca d'aeròdroms de Girona reivindica el passat republicà de la Garrotxa i demana que es posi en valor els espais d'arqueologia bèl·lica de la comarca.
Ho van fer aquest cap de setmana en un homenatge als antics aviadors de la República a l'aeròdrom de Tapioles a Tortellà, on s'hi va inaugurar una exposició i una placa commemorativa.
Ens ho explica la Natàlia Moreno.
Durant la Guerra Civil Espanyola, l'exèrcit de la República va començar a planejar camps d'aviació per tot Catalunya com a defensa dels atacs de l'enemic cada cop més freqüents. A les comarques gironines se'n varen projectar uns quants, si bé no tots varen arribar a funcionar com a aeròdroms. Alguns exemples a la Garrotxa els podem trobar a les Preses i a la Vall d'en Bas, construït el 1937, i també el camp d'aviació de Tapioles, a Tortellà, construït a mitjans del 38 com a suport del de Salrà i operatiu fins al febrer del 39. En ambdós camps d'aviació s'hi poden trobar refugis antiaeris. Precisament els de Tortellà s'han conservat intactes més de 80 anys després perquè un pagès de la zona hi guardava les eines. A la Vall d'en Bas, dels 4 que hi havia, a hores d'ara només en queden 2. Per aquest motiu, l'historiador i membre del grup de recerca d'aeròdroms de Girona, Juli Clavijo, ha reclamat a les institucions municipals i comarcals la protecció i la divulgació d'aquests espais.
Hi ha tot un patrimoni històric provinent de la Guerra Civil, de l'època de la Guerra Civil, com són els refugis, que francament estan oblidats i que fins i tot, si continua així la situació, podria donar-se el cas de que fossin, de que quedessin destruïts. Ha de ser les institucions, ha de ser la societat civil la que reclami que aquesta riquesa històrica que tenim, que avui en aquest moment fa 85 anys de la seva història, doncs sigui conservada per les generacions futures.
Precisament a Tortellà, centenars de persones s'han congregat aquest cap de setmana per homenatjar els antics aviadors de la República. L'acte va comptar amb desenes de vehicles de la dècada dels anys 30 i avionetes. També va inaugurar-se una placa commemorativa i una exposició dedicada als camps d'aviació i a la guerra als diversos municipis de la Vall del Llierca, amb diversa documentació original de l'època.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
5 minuts més!
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Anem als esports. El juvenil A de la Unió Esportiva Olot està a 5 jornades de tornar a Nacional. Tot i la derrota d'aquest cap de setmana contra el penúltim classificat, els olotins són primers a 5 punts del segon, l'Igualada. El pròxim compromís dels homes de Sergi Vila serà el camp del CUE, la Bordeta de Lleida. Aniol.
La temporada passada el juvenil A de la Unió Esportiva Olot militava a la segona màxima categoria estatal. Malauradament va descendir de categoria tornant així a preferent. Tot i quedar un punt de la salvació, els olotins van caure derrotats l'última jornada al camp del Gimnàstic Manresa, un resultat que els va fer baixar. Enguany la situació és idíl·lica. Per tornar allà on eren, els olotins van primers classificats amb 59 punts, quan resten 5 jornades per acabar la temporada. Un dels temors que tenen des de l'equip tècnic és que els seus jugadors molt joves la pressió i els nervis els passin factura.
Ho explica l'entrenador del juvenil A de l'Olot, Sergi Vilaquetxa.
Bueno, jo crec que és una mica psicològic. Futbolísticament, més informació ja no se'ls pot donar perquè treballen molt bé i també tampoc és necessari tanta informació. Jo que crec que deixar-nos anar una mica, estar més tranquils, tema psicològic. Estar tranquils, jugar i tu, competir com estan fent fins ara i no pensar que anem primers i que s'ha de guanyar, perquè jo crec que això passa factura.
I és que aquesta pressió cap als jugadors ja s'està començant a notar. El juvenil A de l'Olot només ha perdut dos partits durant tota la temporada i, curiosament, tots dos a casa. Una a la segona jornada contra el Sabadell i l'altra aquesta última jornada contra el 14è classificat, el Sant Quirze del Vallès, per 0-2. Un partit on els del Vallès Oriental han imposat el seu físic.
Sí, jugadors de tercer any, molt de xoc, molt de segona jugada, i és complicat. Nosaltres som jugadors de primer any, segon, i bueno, juguem una altra cosa, però costa. Quan ens proposen això, ens costa una mica.
El juvenil A de l'Olot és primer classificat i té a tocar l'objectiu de retornar a la segona màxima categoria juvenil. Això sí, el camí no serà gens fàcil. Dissabte que ve, a 4:45 de la tarda, visiten un dels camps més petits de la categoria, el de l'últim classificat, el Bordeta de Lleida. Tot i estar a 5 punts del seu perseguidor, aquests 5 partits són autèntiques finals. I és que l'última jornada visiten el camp del segon, l'Igualada, un partit que depèn dels pròxims resultats, pot ser a vida o mort.
I el Club Tenis Taula Olot jugarà l'ascens a Superdivisió i Divisió d'Honor a casa. El pavelló d'esports serà la seu de 3 de les 5 fases d'ascens que organitza la Federació Espanyola. Serà el cap de setmana del 20 i 21 de maig i representarà un gran esdeveniment esportiu a la ciutat amb els millors palistes del moment, informa Guillem Guardiola.
Les condicions del Club Tenis Taula Olot per consolidar un any històric són cada vegada més favorables. El club jugarà la fase d'ascens a Superdivisió i Divisió d'Honor a casa, justament l'any que l'entitat compleix els primers 40 anys de vida. La Federació Espanyola de Tenis Taula ho ha confirmat de forma oficial. El pavelló d'esports aplegarà 45 equips d'arreu de l'estat espanyol al cap de setmana del 20 i 21 de maig. El club va sol·licitar fa uns mesos jugar aquestes dues fases d'ascens a casa i va presentar una proposta que va agradar i molt a la federació. El club també acollirà la fase d'ascens a la divisió d'honor femenina. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, ha admès en una entrevista al programa La Banqueta d'Olot Televisió que no serà una fita senzilla.
Una fase d'ascens d'aquesta magnitud és difícil, el fet d'aconseguir-ho és difícil. Hi ha equips molt bons, hi ha equips que tenen algun estranger de molta qualitat. Llavors, com que el tema està en que en el primer enfrontament teòricament ens ha de tocar un segon o un tercer, pensem que el partit del dissabte al matí l'hauríem de tirar endavant.
La sort també tindrà un paper considerable a les fases d'ascens del primer equip a Superdivisió. El sorteig per conèixer els encreuaments de les fases d'ascens es farà al mateix pavelló d'esports el divendres 19 de maig a les 8 del vespre. Fins que aquest cap de setmana marcat en vermell el calendari no arribi, però, els jugadors encara han de jugar els últims dos partits a casa, això sí, amb el lideratge de la divisió d'honor assegurat.
Conscients del que hi ha, del que ens hi juguem, de l'il·lusió que hi vam posar-hi des del minut 1. Nosaltres, com molt bé has dit, a començament de temporada vam posar que l'objectiu era intentar l'ascens de divisió d'honor a superdivisió i a més sabíem que teníem moltes possibilitats que el segon equip fes una molt bona temporada, com així ho està demostrant.
La lliga regular acabarà a finals d'abril. Els jugadors del Club Tenis Taula Olot tindran una vintena de dies per preparar unes històriques fases d'ascens a la màxima categoria del tenis taula espanyol.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.